Els minuts mosseguis són per coses especials, coses que no faríem normalment en el programa perquè el format o la feina que ens portaria fer un queixar en aquests 54 minuts els que ens condemnen les emissores de ràdio que tant estimem perquè ens redistribueixen, no ens ho permet fer. Avui tinc una cosa molt especial que segur que us agrada. Sabem que us encanta que vingui en Miquel Barcelona al programa. Ja sabeu, especialista en ciència-ficció, professor d'informàtica, editor, el responsable d'aquells llibres com El juego de Ender o El marciano s'hagin editat en castellà. Doncs en Miquel Barcelona, que també ha escrit la guia de ciència-ficció, la primera i la nova guia de ciència-ficció que ha publicat recentment i que potser algun de vosaltres us l'han regalat o us l'han portat el tió o els reis. En Miquel ara fa ben poc es va jubilar, ha deixat de ser professor actiu de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, on jo també treballo, i ara fa cosa d'un mes i mig, va fer la seva classe de despedida. Ens va donar una classe al personal de la facultat, a personal d'administració i serveis i professors, parlant de la cosa que ell més sap. Una de les dues coses que ell més sap, a part de totes les altres coses, que en sap moltíssimes, però sobretot en sap d'informàtica i en sap de ciència-ficció. I ens va fer una xerrada molt interessant d'informàtica i ciència-ficció que ho vaig capturar i l'edito i us la aniré donant ara mica en mica. Sense més llocs ni dilació, us deixo amb en Miquel Barceló parlant de ciència-ficció.
Una miqueta. Bueno, què és la ciència-ficció? La ciència-ficció és una narrativa d'idees. La temàtica no té límits, pots fer històries en el passat, en el present, en el futur. El Fermín, que és per aquí, n'ha fet algunes. Aquest, i altres, suposo que també. Amb aquest món o altres mons inventats. A societats reals i societats inventades. Parlarem de l'Ada Lovelace, perquè ara moltes dones estan inventant-se societats, i això és molt bo, on, ho diré suau, la relació de poder entre els gèneres no és el mateix que es dona a la societat patriarcal on vivim. El qual és un experiment sociològic, jo soc sociòlogo consorte des de fa 38 anys, o sigui que això també marca caràcter, diguem, però bueno. I és una narrativa amb molts mitjans expressius, evidentment comença la literatura, segueix amb el cinema i l'he posat en negreta perquè és el més espectacular, el que arriba a la gent, televisió, còmic, teatre, aquí teniu un tio que ha intervingut d'actor en una obra de teatre, si l'obra era dolenta la representació va ser pitjor, o sigui, està clar. I el que volia una miqueta discutir el perquè jo soc Galàxia Gutenberg, tot i que m'agrada molt el cinema, me'n vaig a Madrid demà a una taula rodona que munta no sé qui sobre la setena de la Guerra de les Galàxies. Jo us juro que sóc un expert, o sigui, encara que no sigui escrita, us puc explicar coses de la Guerra de les Galàxies que no s'acostumen a explicar, l'explico quan el sabeu que el George Lucas havia fet una pel·li que es deu T.H. Geeks 1600 no sé quantos, que va ser un fracàs de taquilla. Llavors va anar a la Universal amb un projecte d'una pel·li de ventis vestits de tios de ciència-ficció, futurs, naus de l'espai, la Guerra de les Galàxies. Que, per cert, és Star Wars, la Guerra dels Estels. I en algun lloc d'aquesta campanya que va dir... estels, galàxies, leri, és el mateix, van multiplicar els problemes del transport per una xifra, diguem, de bojos, no? Llavors, quan el Lucas va fer la pel·li, va anar tan bé, li van dir, escolta, n'has de fer una altra. El Lucas no és que sigui un bon inventor d'idees i d'aquestes coses, perquè la idea de la Guerra de les Galàxies, la primera, molt plana. Llavors, es va reunir un dia amb una senyora, que es diu Leigh Brackett, que era la dona de l'Edmond Hamilton, un autor de ciència-ficció especialista en space opera, en aventures de l'espai. Ella mateixa n'havia escrit algunes. Ella estava relacionada amb el món de Hollywood. És la guionista de Rio Bravo, del Dorado, i d'una sèrie de pel·lis d'aquestes del John Wayne, que el meu pare adorava, deia John Wayne, diguem aquestes coses. I li passa la pel·li, li ensenya tota la Guerra de les Galàxies, i quan acaben, la Leigh li diuen al George Lucas. Això és el que es diu pels mundillos de la ciència. Diu, xato, com no facis que el dolent sigui el pare del bo, jo no sé com això ho pot salvar-ho. I si us fixeu, la segona pel·lícula, que ara és la cinquena, surt Leigh Brackett, i aquestes coses, com a autora de la idea del guió. Bé, molt cinema, el cinema dona per molt, a més, afortunadament, molt més espectacular, però això ja ens ho va explicar un senyor de la meva quinta, o de... era més gran que jo, però va començar a publicar als 60, que és el Marshall McLuhan, que separava els mitjans freds dels mitjans calents. La literatura, si us hi fixeu, no és res. Són gargots amb un paper. Si faig la hipòtesi que vosaltres no sabeu japonès i us dono un llibre en japonès, em podreu dir si els dibuixos us agraden o no us agraden. Però no em direu el contingut. El mateix si li dono un llibre escrit en català amb un japó que no sàpiga català. Per què? Perquè la literatura no són més que gargots, dibuixos, escrits en un paper, al qual hi ha una màquina, que n'hi diem cervell, que ens ha costat un any, dos anys, tres anys, quatre anys, ensenyar-lo a interpretar aquests gargots i donar-li un contingut. Per tant, el cervell del lector hi afegeix ritme i significat i acostuma a ser un acte creatiu a dos, lector i escriptor. Mentre que la imatge, el cinema, sobretot, que no està concebut per veure la casa i aturar quan vulguis el DVD per poder-te anar al lavabo, està concebut per veure-la en una sala a les fosques amb altra gent, sotmès als dos sentits més potents que tenim, la vista i l'oïda. La vista la podem tancar, tanquem les parpelles, val, d'acord? L'oïda no la tanquem mai, per això fem servir despertadors acústics, per exemple. Llavors tu estàs abans sota una allau, diguem, de coses. Per tant, és un acte més receptiu per part de l'espectador. Això els explico al jovent, a veure si així llegeixen algun dia, cosa que evidentment fan. Tots sabem la dita que una imatge val més que mil paraules, però jo us ofereixo la meva. Una paraula ofereix molt més de mil imatges. Per exemple, si jo ara dic muntanya, en el cervell de cadascú de vosaltres hi ha una muntanya que és diferent. Cadascú ha construït o té la seva imatge de muntanya. Per tant, muntanya, com a paraula, suggereix molt més que si poso la imatge d'una muntanya. Llavors, tots veieu aquesta. O sigui, la literatura permet un acte creatiu a dos. No? Bueno, què hi ha a la ciència-ficció? La ciència-ficció hi ha bàsicament fet d'especulació, allò de preguntar-se què passaria si hi haguessin clons, què passaria si hi haguessin intel·ligències artificials, què passaria si poguessin viatjar per l'espai, què passaria si poguessin viatjar en el temps, això ja ho sabem. Ho va fer-ho Televisió Espanyola l'any passat, el Ministeri del Tiempo, amb una visió molt carpetobetònica, però bueno, és així. No? Això amb uns companys de Marini vam dir el condicional contrafàctic, que per posar en un article d'aquests de Publish or Perish queda molt bé. Ciència-ficció es basa en el condicional contrafàctic, com que les paraules són complexes, doncs, més o menys. L'altre és el sentit de la meravella, l'exotisme. Això ho comparteix amb totes les coses que no siguin habituals, perquè et descriu mons no habituals, situacions no habituals, personatges no habituals, etc. No? Això és el mateix que passa, per exemple, amb els llibres d'història. No sé, si llegiu Els idus de marzo del Thornton Wilder, és una de les millors novel·les sobre l'assassinat de César, doncs com que jo no he estat mai romà ni he estat mai a la Roma del César, doncs allò em dona una novetat. Jo sempre explico la mateixa. Fa uns 15 anys es va posar de moda una novel·la que es deia De parte de la princesa muerta, d'una senyora que deia que havia estat orí en l'harem d'un sultan de Turquia. Mai he estat orí. Mai he estat a l'harem d'un sultan de Turquia, i podent llegir la novel·la tenia un cert exotisme, t'explicava coses que no formaven part de la meva vida quotidiana i t'ensenyaven coses. És el mateix que fa la ciència-ficció, i això la ciència-ficció, també per fer el paper aquell, doncs se'n diu sentit de la meravella. No? L'especulació, que és la que dona lloc a la nova idea, pot ser científica i tecnològica, i llavors pot parlar d'impacte social de la ciència i la tecnologia, que sabeu alguns que jo m'he dedicat a fer això aquí i a vegades als estudiants els explicava contes de ciència-ficció, si es veu amb cara de dormits i aquestes coses. I també sociologia, història, aquestes coses. En aquest sentit, la ciència-ficció s'atreveix a coses que a vegades la narrativa general no dona. Que quedi clar que no hi ha res confondre entre ciència-ficció i prospectiva. No dic futurologia, futurologia és el del ràpel, forquetit, diguem, o aquests tios que tiren el tarot a les 4 de la matina, o el que va, a les 12 de la nit, o a la 1 de la nit, o qualsevol cadena de tele, diguem, però la perspectiva, sobretot, són, fan servir-ho molt els econometres, són models racionals per imaginar el futur. Amb tècniques de perspectiva és amb el que hem sabut el problema del canvi climàtic, que s'han o de l'escalfament global i que en funció dels paràmetres que posem doncs sabem que la temperatura al planeta durant aquest segle pot augmentar entre 1 i 6 graus, depèn de com ens comportem. Té pinta que anem cap als 4 o 5, però bueno, això deixem-ho córrer. En canvi, la ciència-ficció el que fa és utilitzar models dramàtics, diguem, on hi ha d'haver-hi drama de personatges per atraure el lector, l'espectador, i per tant no és prospectiva. Ni ho ha estat mai. Algú pensava que el Juli Verne, algú ha arribat a dir que el Juli Verne va inventar el submarí, ni de broma. O sigui, ell va treure 20.000 lleues de viatge submarí, l'any 1868. El 1577, un tal William Burke ja escrivia d'una possible nau submarina, com el Leonardo da Vinci ja dibuixava coses rares d'un catxarro que pogués volar, d'acord? Quan el Juli Verne va publicar la seva novel·la, el Narcís Monturiol hi havia enfonsat un parell d'ictinaus aquí al port de Barcelona. Sembla que el tercer va sortir. No es va quedar enfonsat. Fins i tot a la Guerra de Secessió nord-americana, en el port de Charleston, un submarí de la Confederació va entrar per sota aigua, va torpedejar a dos vaixells, els va enfonsar. Ningú diu què va passar amb el submarí, sembla que tampoc va sortir mai. I llavors, perquè veieu que el Juli Verne, per no inventar el submarí, no va inventar ni el nom del submarí, l'inventor del vaixell de vapor, un senyor que es diu Robert Fulton, que tenia un carrer allà a la vora de les Torres Bessones, aquest senyor és el que va inventar el vaixell de vapor pel vell sistema de treure les veles i posar-hi una màquina de vapor en un vaixell i llavors tens el vaixell de vapor. Aquest senyor l'any 1805, més de 60 anys abans de la novel·la del Verne, li ensenyava en el Napoleó en un llac a la vora de París una nau submarina, nau de guerra submarina, que coi li podia interessar al Napoleó si no era per la guerra, diguem. I el submarí que el Robert Fulton li ensenyava al Napoleó es deia Ailas, Nautilus. O sigui que per no inventar el Juli Verne no va inventar ni el nom del seu submarí, però bueno. L'avantatge també és que també, jo a vegades dic, la ciència-ficció i el tarot s'assemblen en què també al tarot es fan moltes prediccions del futur i has de ser molt imbècil, alguns hi ha, diguem, per no donar-te'n, per no aconseguir que de 10.000 una sigui veritat. Llavors el que has de fer és que tothom s'oblidi de les altres 9.999 i així es demostres que el tarot, diguem, encerta el futur. No? La ciència-ficció a vegades també, a vegades. No? El que sí serveix és, i això és una cosa que va explicar, m'ha enrenyat, que consti. Jo deia un sociòleg americà que es deia Alvin Toffler, no puc dir que és sociòleg, no deu tenir títol, la meva dona m'ho prohibeix. La idea la va encunyar un sociòleg americà que es deia Ogburn cap a 1920, però la va popularitzar un llibre 1970 de l'Alvin Toffler, que deia El xoc del futur. La idea de que el futur ens està xocant perquè d'alguna manera la rapidesa dels canvis a la ciència i la tecnologia són de tal nivell que l'únic que tenim molt clar respecte al futur és que no serà ni com el passat que hem viscut ni tan sols com el present que vivim. Els que tenim suficient edat, barbes blanques, per exemple, doncs, escolteu, jo a la tele va arribar a casa quan tenia 14 anys i, bueno, quan expliques això als nanos avui de 20 anys pensen, aquest tio raro, clar que és rock raro, faltaria. I clar, i quan estava malalt per dintre o tenien qualsevol cosa, em fregien a raig X. Ara es fan ecografies, resonàncies magnètiques, hi ha telèfons mòbils, hi ha ordinadors portàtils, bla, 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 bla. Això canvia molt, d'alguna manera. Llavors, la ciència-ficció, amb això de provar diferents futurs, ens ensenya sobretot a relativitzar el nostre present, a pensar que les coses segurament seran diferents i a tenir un entrenament, si més no mental, de com podria ser viure amb aquest futur diferent. És molt difícil definir el que és la ciència-ficció. El Nietzsche, que és un senyor que no m'agrada gens esmentar, sembla que és el primer que va dir Això deia el Guillermo Lussa, almenys la cita és del Guillermo Lussa, és el primer que va dir que no es pot definir allò que té història, perquè al llarg de la història va canviant i cap definició s'escau a tots els moments de la història. Llavors, clar, la ciència-ficció ja en portem pràcticament uns 200 anys. Es considera que la primera novel·la de ciència-ficció, encara que Hollywood es l'hagi venuda com a terror, és Frankenstein, on hi ha un científic, que és el doctor Victor Frankenstein, que vol fer una cosa que abans no es feia, que és donar vida als cossos morts. La imatge real no la porta Hollywood fins a 1995 amb la peli del Kenneth Branagh, però les que havíem fet abans eren de terror, es basava en una criatura i tal. L'Isaac Asimov diu que ciència-ficció seria la branca de la literatura. Aquí és que vaig fatal, però bueno, ja vaig malament, però bueno, us explico perquè dic literatura i no dic un altre camp, i és perquè com tots els autors de literatura que han anat a Hollywood n'ha sortit amb, bueno, dient-ne pestes, no? I ell va intervenir bastant en una pel·li que es va fer als anys 60, que es deia Viaje alucinante, del Richard Freshler, que és aquella idea que hi ha un científic de l'època que té un tumor al cervell i en aquella època no poden operar amb la precisió que fem avui gràcies a la informàtica, als robots de microcirurgia, a les ampliacions d'imatges i aquestes coses. Llavors, és ciència-ficció, no se'ls ocorreix altra idea que agafar un submarí, posar-hi quatre persones i disminuir el submarí de tamany de tal manera que es pugui inocular amb vena. Llavors el submarí va navegant fins que arriba el tumor i allà des de dintre destrossa el tumor. No? L'Asimov estava interessat en temes científics seriosos. Per exemple, si tu fas un ser humà molt petit, els seres humans tenim la mala costum de respirar oxigen, clar, com s'ho farà la molècula d'oxigen, que en aquell moment és gran comparada amb el tamany de l'humà? Més que respirar-la li fotrà una fava la cara, que el deixarà tonto. Deia. Això són els problemes serios. I en canvi, diu, el director estava molt interessat en mostrar-li al públic les glàndules mamàries de la Raquel Welch. Clar, et fastidia. Però bueno. Llavors, ell té aquesta idea, és una determinada, i ell mateix diu que hi ha un període, el segle XX sobretot, o hem dominat per l'aventura. L'Edgar Rice Burroughs, el de Tarzan, va fer aventures del John Carter a Marte, del John Napier a Venus, de Pelucidar al centre de la Terra i aquestes coses. Després, l'Asimov diu les dominades per la vessant més de contingut científic, ell, el Clark, el Heinlein, etc. I després, diu, es domina, diguem, la ciència-ficció està més propera, està dominada per temes de ciències socials, sociologia, històries alternatives, psicologia, economia i aquest tipus de coses. No? Això seria una mica per ordenar una mica de coses. Anem a veure sobre els robots ja per una primera cosa. Bueno, que sapigueu que per nosaltres, diguem, la informàtica comença als anys 40 amb els anomenats cervells electrònics, d'un ús bàsicament militar i científic. Als anys 50-60 es fan les primeres aplicacions militars. Aquí a la facultat en tenim una altra visió, diguem, però aquesta és la realitat que es veu des de fora estar. És a dir, l'extraterrestre que arriba al planeta i segueix una miqueta el fil dels temps trobaria aquest tipus de coses. Llavors s'apliquen al món dels negocis, substitueixen a les velles tabuladores, que també s'arriben al món dels negocis, i als anys 70 és quan neix el microprocessador i els que anomenem el microprocessador i llavors els microordinadors i aquestes coses. No? I als anys 70 ja comença a venir el món de les comunicacions, les xarxes, les bases de dades. En els 80 el PC es popularitza perquè el fan petit, el fan barat i la gent el comença a poder tenir. Tot i aquesta popularització no arriba realment fins als anys 90. Penseu que internet, que en parlem molt i tal, té 20 anys de l'ús de la gent d'internet. O sigui, com a projecte d'ARPANET és de finals dels anys 60, però que arribi a la gent, diguem, és del 94-95. La versió beta del Netscape es va distribuir al Nadal del 93. O sigui, estem parlant 22 anys. Va, una miqueta per situar això, no? Ara ja parlem de xarxes socials i d'aquest tipus de coses. Anem a veure els robots i intel·ligències. El robot és una figura estranya que apareix abans a la ficció que a la realitat científica. D'alguna manera la ciència-ficció és la que ha construït per al gran públic, no pels especialistes, diguem, la imatge popular del que és un robot. Les intel·ligències artificials és un projecte dels anys 50, surt amb l'Alan Turing, aquí teniu la foto de l'Amat, ha de sortir un moment o altre, aquesta és la foto de l'Amat, és l'Alan Turing, però escolteu, diguem, jo sé qui és els socis de l'Alan Turing. L'Alan Turing també és un bon home que va morir molt jove, 40 anys, la Ada Lovelace va morir als 36, era una altra època, però... I és quan el Turing l'any 50 publica Computing Machinery and Intelligence, que és el primer article amb què associa la idea de calcular o computar, diguem, a la idea de pensar, i d'alguna manera llença tot un camp de recerca que seria el d'intel·ligència artificial. Això és el que es podria intentar rastrejar amb l'Ada Lovelace. Home, el Turing sabia de què parlava, l'Ada Lovelace jo no he sigut capaç de trobar-ho, però bueno, és qüestió de posar-hi més hores. Per què volem robots? Per què neixen a la ficció abans que a la realitat científica? Perquè és una imatge que ens envolve. Nosaltres sempre hem volgut tenir criats. Sí? Què és un criat? Un criat és una persona que té la mateixa potencialitat d'un ser humà i ens obeeix i treballa en lloc de nosaltres i per nosaltres. Val? Això al llarg de la història s'ha vestit de moltes maneres. Per primer, els esclaus. I van haver-hi esclaus fins fa 150 anys. Després, per exemple, els alquimistes com Paracels, allò amb caca de la vaca i gotes de rosada i vés a saber què, feien uns ninos, deia ell, no els va veure ningú mai, deien homúnculs que feien feina per ell. Hi ha el gòlem del rabí de Praga, que és una imatge bestial d'un ser fet de fang que porta una paraula màgica al front i el rabí de Praga el controla i el fa servir, diguem, com a esclau, treballador, etc. Clar, nosaltres quan parlem de robots ja parlem de la versió més mecànica, de la versió electromecànica, per entendre'ns, diguem. I si voleu al futur, doncs, la tecnologia no serà tant la electromecànica, sinó que pot ser la biotecnològica. I tot i que la novel·la de la que surt Blade Runner parla d'androides, i un androide no és més que un robot electromecànic recobert d'una pell artificial perquè simuli ser humà, a Blade Runner, la pel·lícula, ja es parla de replicants i es parla, diguem, de gent construïda d'una altra manera, s'entén que és per enginyeria genètica o biotecnologia, etc. L'únic que sí, se'ls hi fa el mateix problema i és que se'ls hi posa una data de caducitat com si fos un iogurt escarós i va com va, no? Però fixeu-vos que aquest és una miqueta... Clar, el moment que tu tens un ser amb les capacitats que té un individu humà, aquest individu vol ser lliure i, per tant, no accepta obeir i treballar per un altre. I, per tant, això és un problema que ha passat amb els esclaus. Tots expliquen històries en què, diguem, aquesta espècie de sers de segona, però amb capacitats de ser de primera, es rebel·len perquè volen ser de primera. Aquesta és la idea essencial que hi ha darrere de la imatge del robot, diguem. La robòtica seria la branca de la tecnologia que s'ocupa de fabricar robots, o qual és una definició tracta d'un llibre que no diu res, perquè clar, si la robòtica és fabricar robots, de què coi estem parlant? Bueno, estem parlant de la feina d'un traductor mandrós. La robòtica apareix per primera vegada quan es fa una obra de teatre a Txèquia, que la fa el Karel Čapek, es diu RUR, en la versió anglesa, es diu Rossum Universal Robots, i és de 1920. Això li donen amb un traductor anglès, un tal Paul Selber, que ho tradueixi a l'anglès. Robot, robota, en txec, vol dir un treballador obligat a fer treballs forçats. Però clar, el Paul Selber, quan ha de traduir això a l'anglès, es troba que no pot posar la traducció natural, que és worker. Perquè els workers, els treballadors britànics, tenen les trade unions, tenen els sindicats, tenen uns drets, i per tant no acceptarien treballar amb les condicions d'aquests. Llavors fa de traductor mandrós, treu la A, que és una declinació, i posa robot. I de l'anglès hem agafat tots la paraula robot, com vulguem dir algú que treballa això amb ganes molt, fent-ho molt bé, i que obeeix, no?, d'alguna manera. I d'aquí traiem la paraula robot. Realment, ja us he comentat, la precedència dels robots a la ficció, doncs, possiblement neix amb altres històries, no només aquesta, però es fa famosa quan l'Asimov, a una recopilació de contes que es diu Jo Robot, la recopilació es publica l'any 50, però els contes es fan llarg de molt de temps, diguem, parla que l'empresa que fabrica els robots és la Universal States, tothom entén que vol dir United States Robotics, per tant inventa la robòtica. És molt curiós que l'Asimov ha prologat alguns llibres d'un roboticista del nostre temps, o ja, que és el Hans Moravec, que va néixer a Kautzen, Àustria, el 30 de novembre del 48, i el Moravec, amb algun dels seus llibres, també en els pròlegs, dona la gràcia a l'Asimov, gràcies a l'Asimov, perquè va ser llegint les històries de robots de l'Asimov que ell se li va ocórrer dedicar-se en el que aquell moment encara no existia, que seria la robòtica, almenys segons es diu aquí l'Alícia i l'Amat i tal, ens podrien dir moltes altres coses. Tant l'Alícia com l'Amat com jo hem tingut l'honest, diguem, l'honor d'haver sigut taloners de la Simo, us en recordeu? La Simo és un robot de demostració que té la Honda i que diuen que no té res a veure el nom Asimo amb Asimov, però si no té res a veure, que baje quien sea y lo vea, diguem. I tenia un dia tenien que fer unes xerrades i ens van dir ràpid, 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 perquè després ha d'actuar l'Asimo. I bueno, jo sempre puc dir he fet de taloner de l'Asimo, lo qual és molt, no? Bueno, el problema sempre és aquest de fins a quin punt calcular és pensar. Això és el que l'Ada Lovelace d'alguna manera intenta fer, us ho comentaré al final, però hi ha un text que l'Ada Lovelace va traduir i va ampliar amb notes, amb una extensió doncs, com el doble o el triple de l'article original que ella va traduir, perquè aquestes notes és com ella pensava sobre aquestes coses. D'alguna manera seria per aquí, no? Recordeu el que hem dit, el Turing, el Computing Machinery Intelligence, la idea de fins a quin punt podrien pensar les màquines. Aquí, bueno, ja és un nom amb molt de màrqueting, possiblement és el nom amb més màrqueting que hem fabricat mai a la informàtica, perquè intel·ligència artificial suggereix la capacitat de fer artificialment una cosa igual a la humana. El John Hoagland, que és un senyor de l'MIT, que va fer un llibre l'any 81 que es deia d'Artificial Intelligence, The Very Idea, amb un pròleg que explica que, bueno, que més bé ens hagués anat si ho haguéssim dit intel·ligència ortopèdica i no el que va dir el McCarthy d'intel·ligència artificial, perquè això és bastant més difícil. I en canvi la intel·ligència ortopèdica ja la tenim. Penseu que a començaments del segle XX hi havia un tio que s'anava per les fires de Centre Europa amb un cavall que li deien el cavall Hans, i aquest cavall sabia multiplicar. Li deies 3 per 4, i el tio amb la puteta fotia 12 cops a terra, i tothom feia comptar el públic els cops, i havia donat 12 cops, sabia multiplicar, i simplement estava ensinistrat. Però la gent pagava entrada per veure un individu que no era humà, capaç de fer una activitat que fins llavors consideràvem només exclusiva dels humans, que era calcular. Avui, escolta, no el tinc aquí, però aquestes asqueroses màquines, o aquestes, calculen molt més de pressa, molt més ràpid i molt més segur que qualsevol de nosaltres. Per tant, calcular és pensar, doncs les màquines ja pensen. Pensar és alguna cosa més, doncs depèn de punts de vista. Aquí estem una miqueta amb el tema dels paradigmes de la intel·ligència artificial i d'aquestes coses, no? Per això el cavall Hans, d'alguna manera, fixeu-vos que ens està dient aquesta idea, que és la que tenia el Turing i que va encetar un camp importantíssim, que és aquest de dir, bueno, si calcular és una cosa que fins aquell moment feien només els humans, quan ho fa un cavall, mentida, però era una atracció de fira, quan ho fa una màquina és que les màquines pensen. Això vam tornar-ho a dir el maig del 97, quan el Deep Blue va guanyar el Kasparov. Una màquina, alguns van dir, no, l'equip d'humans que ha programat la màquina, no? Altres diuen, no, jugant la sisena partida del Kasparov, jugant amb les negres a defensa Karokan, moviment 7 s'equivoca i mou a l'alfil en lloc del peó. Si em fa això a mi, fins i tot jo puc guanyar-lo, segurament. No ho crec, però ho puc intentar-ho. Perquè li fas això Deep Blue, el tio veu el forat entrellaçat, no? Però, bueno, aquesta jo sempre l'he trobat molt relativa, però, per exemple, el que va passar el 2011-2012, i és que un ordinador anomenat Watson, també era d'IBM, i IBM fa propaganda de les seves coses, i Thomas Watson era el pare de, el que va muntar IBM d'alguna manera, o el que va crear la IBM que coneixem, i que va deixar després la IBM com si fos un regne qualsevol, el seu fillet, el Thomas Watson Jr. i aquestes coses. Doncs aquest ordinador Watson va guanyar el Jeopardy, que és un concurs en què, diguem, tens que fer associació d'idees i un grapat de coses, que no és immediat. I moltes vegades, un dels problemes de la intel·ligència artificial ortopèdica és que no sabem exactament què vol dir intel·ligència encara, eh? Ara el David Coleman es va fer d'or amb això de la intel·ligència emocional i tots esperem la versió següent que surti. Eh? O sigui, això és molt complicat. Però amb una cosa com el Jeopardy, molt més oberta que un joc d'escacs, que és un joc acotat, que tens una base de dades de jugades d'apertures i coses d'aquest estil, bueno, la cosa sembla més fàcil, en canvi, que un tio guanyés el Jeopardy. El tio que havia guanyat aquell any i el que havia guanyat més diners en tota l'època és prou curiós. Eh? O sigui que... Bueno, aquest és un tema prou curiós i que evidentment va haver-hi un senyor, i he de tornar un testic perquè si no malament rai, el Bruce Maslow és el senyor que agafant una idea de Freud i afegeix la quarta, el que el Freud en deia una ferida narcisista. O sigui, una cosa que ataca la nostra manera de sentir i el nostre orgull, no? Diguem, primer ens creiem que érem el centre de l'univers i Copèrnic i Galileu ens diuen no, ni de broma. Estàs pujat en el tercer planeta d'una merdeta de sistema solar, que és un dels molts sistemes solars que està en una galàxia, que és una de les moltes galàxies que estan en el... Diguem, de centre del tot. L'altre és de fa 150 anys quan el Darwin et diu no ets un animal especial, diguem, ets un animal fruit de l'evolució i el teu ancestre més immediat és el mateix que tenen els ximpancers. La tercera, quan ho va explicar el Freud, s'hi va posar ell mateix, va dir et penses que saps el que penses i no saps el que penses, perquè el que penses realment ho sap el teu inconscient, el qual no controla. Això possiblement és l'única visió no científica, encara que dona lloc a la psicologia de les forces i tal. I el Bruce Maslow hi afegeix la quarta discontinuïtat, com vulguem dir. Clar, fins ara ens han cregut que som els únics capaços d'intel·ligència, doncs si això el projecte de la intel·ligència artificial està bé, doncs està bé. Evidentment aquí darrere hi ha la idea de que un moment determinat, si arribem a tenir una intel·ligència artificial, i aquesta sí que és una construcció d'un autor de ciència-ficció, en moment de la història en què hi hagi intel·ligències artificials autoconscients, a partir de llavors, fins ara el futur l'han creat els humans. Vale. Sabem més o menys com són els humans. Tenim intel·ligència, però tenim també sentiments, tenim amor, tenim odi, tenim gana, tenim un grapat de coses que sabem què és el que motiva els éssers humans i, per tant, ens podem explicar la història d'alguna manera. No? I podem tenir idea més o menys de cap on aniran els trets. No? Però, clar, a partir del moment en què les intel·ligències artificials existeixin com a tal, no els hi negarem els drets com els hi hem negat als esclaus fins fa 150 anys, a les dones fins fa 100 anys, als nens fins fa 60 anys. És que és així. Els haurem de donar drets perquè actuïn com nosaltres. Però en el futur, a partir d'aquest punt singular, serà construït per humans i màquines. I a partir d'aquí, nosaltres una miqueta sabem com som, una miqueta. Però les intel·ligències artificials no sabem com seran. Algú dirà, no... és que el seu programa fixarà com volen ser. Home, no seran autoconscients ni autosuficients si estan totes guiades per un programa i no tenen el nou autoaprenentatge que passen de sortir. Això ho va encunyar un senyor de la Facultat d'Informàtica de la San Diego State University, que també és autor de ciència física, que es diu Bernard Vinge, i amb un comitè de la NASA que s'ha fet l'any 93, i després s'ha apoderat un d'aquests futuròlegs, que és el Raymond Kurzweil i aquestes coses. A la robòtica, l'Asimov, que era un jovenet molt trempat, i això és un exercici d'ètica que a mi sempre m'agrada molt fer, tot i que es podria discutir molt. L'Asimov estava molt molest de que la idea dels robots a la ciència-ficció que es parlava de robots abans que ell comença a escriure històries de robots als anys 40, fossin màquines no controlades que ens poguessin fer mal, per entendre'ns. Terminators homètrics, perquè Hollywood mai ha pres això. No? Llavors el tio va encunyar tres, el que s'anomenen les tres lleis de la robòtica, una miqueta per copiar les tres lleis de Newton, que serien les lleis que regulen per força el funcionament del robot. Per cert, li va semblar que dir robots electrònics als anys 40 ja estava molt gastat, perquè es començava a parlar d'ordinadors electrònics i aquestes coses, i va dir que els robots tenien un cervell positrònic. Grossen cagaden, que diu l'alemany, no? Perquè, clar, el positró és l'antipartícula de l'electró, i les partícules, les antipartícules, quan s'ajunten, tenen el sac costum de fotre un pet com un aglà i d'alliberar molta energia. Per tant, us imagineu el cervell positrònic del robot tancat a dintre d'un crani d'acer, però de matèria electrònica, i per tant, amb un sotraguet ben donat, el positró, el cervell positrònic rasca amb el d'allò i el pet és maco, eh? I el robot ja no... Va, llavors, les tres lleis de la robòtica són elementals, però estan molt bé. Un robot no podrà mai causar dany a un ésser humà o per inacció deixar que li passi res de dolent. Per tant, un robot no ens pot fer mal i a més ens pot ajudar. Un robot ha d'obeir les ordres que li donin els éssers humans, excepte si això entra en contradicció amb la primera llei. La qual és com una garantia. O sigui, jo no puc ordenar amb un robot que mati amb un humà, perquè ordenar és nivell 2 i matar és una impossible nivell 1. Per tant, i les aquestes tenen un pes. La primera llei té més pes, la segona té més pes, la tercera té menys pes, no? I, evidentment, com que estem en un sistema capitalista i el xicot dels Asimov sabia lo dura que és la vida i tal, igual, els seus pares tenien una botiga de xutxes a Brooklyn i ell li tocava vendre botigues de xutxes i aquestes coses. Diu, un robot ha de protegir la seva existència sempre i quan això no signifiqui entrar en contracte en contra la primera i la segona llei. Jo només us suggereixo que veieu que això, ni diuen les trilles de la robòtica, però són normes de comportament ètic. I us suggereixo que traieu la paraula robot i poseu la paraula humà, i queda així. Un humà no podrà mai causar dany a un ésser humà o per inacció seva deixar que li passi res de dolent. Això canta estimar el proisme i ajudar-lo. Punto. Només diu això. Ja m'agradaria viure en una societat que fos així. La que visc no és així. Un humà ha d'obeir les ordres que li donin els éssers humans, és a dir, les lleis, les normes socials, les que estan acceptades pel consens, excepte si aquestes ordres entren en conflicte amb la primera llei. Per tant, existeix fins i tot l'objecció de consciència. I, evidentment, un humà ha de protegir la seva existència sempre i quan això no signifiqui entrar en conflicte amb la primera i segona llei. Que això estigui la tercera amb una cosa humana, amb individus, que estem tan acostumats a la ideologia americana d'exaltació de l'individu. És un problema de la nostra societat. Hi ha altres societats en què el fet de que una persona se sacrifiqui per la comunitat està molt ben vist. Perquè l'important és la comunitat. Bé, si fixeu, les tres lleis de la robòtica no són lleis de la robòtica, són tres normes d'ètica de comportament social. Asimov el que sí que aconsegueix és que abans de les lleis els robots siguin un perill per l'homo sapiens, a vegades un nou pas amb l'evolució, al fi i al cap són bitxos com nosaltres que poden durar, si arriben a tenir una intel·ligència artificial com la nostra, arriben a durar molt, molts, molts més anys. Perquè a mi si se casca un braç no me'n puc posar un altre. I en canvi a un robot se li casca un braç ni posen un altre. I en certa manera és el sumum d'una civilització de màquines que l'aparició de les màquines en la societat industrial ha creat prou rebuig a dintre dels humans que diuen virgencita, virgencita, que me quede como estoy, i vull estar des dels ludites a les màquines a lo que aquí en diuen les selfatines, que no són altra cosa que les self-acting machines, que no són altra cosa que els telers automàtics i aquestes coses. Clar, des de Asimov, el robot de Asimov és una màquina segura i d'alguna manera les tres lleis és una ètica robòtica que garantitza la solidaritat i l'obediència amb nosaltres. Però és curiós que ell, quan s'inventa una civilització galàctica als anys 40, encara no s'ha imaginat això, no? El jo robot, bàsicament, el que fa és divertir-se amb jocs lògics. Penseu, hi ha un conte clàssic, molt curt, que es diu Get Lost, que l'humà està treballant i està molt encafegat amb una cosa, i el robot li han donat a fer una feina i l'ha acabada, i va veure i diu, i ara què faig? I l'humà està obsessionat amb el que fot, i en aquell moment el que faig el robot se n'hi en fot, i li diu, allò que diuen els americans, get lost, perda't. I coi, el robot ho entén com una norma, no el troben mai més, eh? Perquè ho veiés, la segona llei, i ell es perd i ho sap fer-ho bé. Fins i tot a Jo Robot hi ha una figura entranyable, que és la robot psicòloga, la Susan Calvin, que després amb altres històries surt amb una visió dels robots determinada, etc. Aquesta és la que surt de la pel·li de l'Àlex Proia, i us asseguro que la robot psicòloga no té 30 anys, ni és guapa ni és això, sinó més aviat és com aquesta senyora. Aquesta és la meva robot psicòloga de capçalera. És la filla de la Rosa Sensat, l'Angeleta Ferrer Sensat, la persona que a mi em va ensenyar ciències quan estava a l'institut. I quan llegia això del robot, del Jo Robot, i em parlaven d'una senyora de 60 anys amb el cabell gris, amb monyo, l'Angeleta, punto. Hi ha novel·les, hi ha una obra mestra molt important. Els americans tenen aquelles coses curioses. L'any 76 feia 200 anys de la independència nord-americana, i van demanar uns quants autors una història d'aquests 200 anys. Llavors ella es va encunyar una història que es diu L'home del bicentenari, que l'han fet en pel·li, però la pel·li la interpretava el Robin Williams i la dirigia el Christopher Columbus, el Chris Columbus, o sigui, per tant, és allò ensucrada, gastes llafiscosa de tant de sucre que hi ha, no? La idea és un robot que primer comença amb manifestacions artístiques, el seu amo el respecta, li obre un compte perquè els diners que guanya venent el seu art el tingui seu, llavors li donen drets econòmics per utilitzar els diners, etc. I ell, d'alguna manera, diguem, encara no se sent humà. A la pel·lícula s'ajunta amb una dona i quan veu que la dona es fa vella, ell decideix, diguem, morir-se. I degradar-se, perquè el seu cos robòtic no es degradarà i no es morirà mai. A la novel·la la cosa és molt més seriosa. Ell, intentant ser humà, descobreix que l'essència d'un ser humà és morir. I llavors el que fa és muntar-se un sistema que li destruirà aquest meravellós cervell positrònic per poder morir, i per tant només a partir d'aquell moment se sent plenament humà, tot i que té reconeguts tots els drets polítics, socials, econòmics, etc. Però ell encara no se sentia humà sent humà quan mor. A la pel·lícula, lògicament, en tant de sucre, doncs les coses són com són. Hi ha altres robots de ficció, per exemple el Philip K. Dick, que té la gran desgràcia de ser un autor del qual molta gent ha vist moltes pel·lícules fetes a partir de contes seus, però que no l'han llegit mai. O sigui, és allò que va inventar el Kubrick i li va sortir bé, que agafa un conte de 14 pàgines i en fot una pel·li de 2 hores. Llavors, clar, aquella pel·li hi ha molt més de guionista de Hollywood que no pas de l'autor que sí, que esmentes. No? I aquest senyor, a més, tenia els seus problemes, depenia de la droga que havia pres el dia anterior o del peu amb què s'aixecava pel matí. Per exemple, el març del 53 publica dos contes que tenen un sentit totalment contrari. Second Variety and the Defenders, que un té la teoria de que els robots, diguem, eviten una guerra entre humans, i l'altre és la idea de que els robots segueixen fent una guerra que els humans ja han abandonat. I per tant, diguem, què pensava el Philip K. Dick sobre robots no està massa clar. Blade Runner, la novel·la, i això evidentment a la pel·li es perd, la idea essencial és que el Blade Runner és un tio tan obsessionat amb pescar androides o replicants a la pel·li que es torna quasi una màquina, mentre que el replicant, pel fet de sentir-se que morirà, se sent humà. I per tant, a la novel·la hi ha com un intercanvi entre humà i màquina que evidentment en pel·li no pots fer, perquè tu no pots fer que el Harrison Ford sigui dolent. O sigui, la pel·lícula és un desastre. Altres, per exemple, el Greg Benford, que és professor de full professor de física d'altes energies a la Universitat de Califòrnia Irvine, té una sèrie que se'n diu El cicle galàctic, que quan els humans surten de la Terra el que es troben és no una civilització biològica, sinó una civilització de màquines, de robots, de lo que ell anomena mecs. Hi ha les versions iròniques de l'Estanislau Lem, que era un metge polonès que se n'en fot de la barca i del barquer, i els robots del Lem se n'en foten de la barca i del barquer. O, per exemple, clar, recordeu que sembla que Hollywood no hagi llegit mai Asimov, perquè si no hi ha conflicte no hi ha pel·lícula, no hi ha acció, i per tant, Almes de metal del Michael Crichton o Terminator o Matrix mostren una imatge no d'aquestes. aquesta idea, no? Diguem, sempre les màquines són, deshumanitzen, dominen, etc. No? L'altre tema que hi hauria és el dels cíborgs, i amb això acabarem, i estic esperant que també vingui la Núria o alguna cosa així. La idea de la... Ah, ja estàs aquí. Ah, va. Així vaig acabant més de pressa, va. Me'n queden nou. No sé si recordeu que l'any 48 Norman Wiener escriu Cibernètica, que és la idea del feedback, la idea de les màquines regulades per l'autocontrol, com ho fem els éssers humans, i arrel d'això, cap als anys 60-70, es comença a parlar dels cíborgs, que serien organismes cibernètics, o biònica, també hi ha qui diu biònica, que seria ja la barreja de biologia i electrònica. A la ciència-ficció és molt curiós, en els anys 30 no es creu en les possibilitats d'una intel·ligència artificial que ningú ha teoritzat, ningú ha parlat. S'ha parlat de robots, però s'ha parlat que una màquina no seria capaç de gestionar coses tan sofisticades com el tràfic d'una gran ciutat o com una nau de l'espai. 2001, l'Odissea de l'espai, és de l'any 68, ja hi ha hagut el canvi. I llavors el que imagina és una cosa molt curiosa, i és cervells humans sense cos, fotuts amb un, es diu, un líquido de nutrientes, que no sabia què vol dir això, vol dir que tu tens un cos amb dentrides i tal, que estàs fotut en un puesto, que et mantenen viu, i amb aquell cervell humà gestiones el tràfic d'una ciutat, etc. Mal ens aniria a Barcelona si ho féssim així, però bueno, deixem-ho córrer. Els humans modificats biònicament, per exemple, hi ha algunes novel·les molt bàsiques, Limbo, de Werner Wolf, és una història basada molt en psicologia, que surt un psicòleg que es retira a la Polinèsia per explicar, i la seva teoria és que és el fet de que tinguem braços el que ens fa ser agressius, llavors la gent es converteix en immobs, en immobilitzats, es tallen espontàniament els braços, i alguns fins i tot les cames, i evidentment continuen sent agressius, perquè la veritat resideix en un altre lloc. No? Man Plus és una idea de modificar cibernèticament una persona perquè pugui viure a Mart, o els cíborgs de la tele, que aquí els ha passat TV3, a l'home biònic, o l'home del braç del milió de dòlars, no sé com li deien, o la dona biònica. No? Hi ha tot un món que, diguem, lligat en el que se'n diu el moviment ciberpunk, que és aquesta idea d'humans completats amb implants, on el William Gibson, que és un gran escriptor, inventa una paraula que ha fet èxit també, com la de robot o robòtica, que és ciberespai, etc. Els implants, ja molt divertit, el Reading the Torch, hi ha un implant senso que serveix per passar una espècie d'espectacle a tota una audiència, o When Gravity Fails, que comença meravellosament amb un bar d'aquests galàcticos i tal, on hi ha un tio que està avorrit i es posa l'implant de James Bond, i quan el té posat, ta-ta-ta-ta-ta, comença a pelar gent pels descosits i coses d'aquest estil. No? I també, diguem, es parla de biochips, diguem, de, per exemple, la Blood Music de Greg Bear, diguem, la gent es dota de biochips abans de la nanotecnologia, d'alguna manera, no? Llavors, el que quedaria per comentar són els ordinadors. És molt curiós la idea de que no es consideren els ordinadors a la ciència-ficció fins ben bé l'any 65. I la idea és que tenen la imatge de l'Ènia. L'Ènia, que és aquesta andròmida de 20 tones, 18.000 vàlvules de buit, etc. Clar, com agafes això i ho puges amb una nau de l'espai? La càrrega pesa tant que... Llavors, és molt curiós que la gent s'inventa gent d'aquesta rara, que són com autistes o Sheldon Coopers del Big Bang Theory, diguem, amb síndrome d'Asperger, d'alguna manera, que són ràpids amb el càlcul mental. Això ho comença el Robert Heinlein amb un conte que es diu Misfit, inadaptat, perquè és un tio com el Sheldon Cooper, inadaptat, però en canvi que calcula que se les pela i, per tant, el que fan és fer-lo servir de calculador amb una nau de l'espai. Això encara es viu a Dune, que és una novel·la de l'any 65, on hi ha aquells tios que porten seies a lo Brezhnev, els jovenets no sabeu qui era el Brezhnev, però bueno, però, i que se'n diuen els mentat, perquè són els calculadors, perquè s'entén que un ordinador d'aquells, ningú se li havia ocorregut pensar aquest d'això. És molt curiós, hi ha un conte còmic, humorístic, que es publica al març del 46, per tant vol dir que s'ha de lliurar cap al setembre-octubre del 45, per tant l'autor que ho ha fet no ha vist el New York Times del 16 de febrer del 46, que és quan es presenta per primera vegada l'ENIAC, i pot inventar un lògic, i un lògic no és més que... no és literal, però és més o menys el que diu, és un televisor amb tecles en lloc de dials que, connectat al telèfon, et permet rebre i enviar missatges dels teus amics, consultar un gran tanc de dades, no pot dir base de dades, el concepte encara no existeix, i a més comprar entrades pel cinema o pel teatre, aquestes coses, no? I això està posat en un conte, diguem, un conte que és humorístic, perquè, bueno, és, la gent té els lògics aquests a casa seva i un tio fa allò típic, no? Allò de preguntar, a veure, estiguem ara al 2015, no? Qui ha guanyat la Super Bowl del 2015? S'equivoca i pregunta qui ha guanyat la Super Bowl del 2051? Fa l'altra bocada. Normalment un lògic normal diu, no en tinc ni idea, aquesta informació no existeix. Però el lògic que té aquell té una estranya avaria, que Déu sap com es connecta a una estranya tanc de dades i li diu tal equip. Com pot ser això? Llavors el tio fa prova, bueno, el tio demana avaria, ve el tio a manteniment, li canvia el lògic, ni deixa un altre que funciona, eh? I ell, el de manteniment a casa, mira, ho comprova amb les carreres, aquest tipus, i veu que sí, d'una manera estranya, aquest lògic té una avaria que pot consultar un tant de dades del futur. I llavors se'l queda. I llavors es fa multimilionari jugant a les carreres, jugant a la borsa i aquestes coses, no? Clar, com que té, és curt i té aquesta història, però en el fons el que descriu són les funcionalitats d'internet, no? Hi ha uns pocs autors que en saben una mica, que és l'Arthur Clarke, per exemple, no sé si coneixeu aquesta història, es diu Els 9 milions noms de Déu, i és que uns tios d'IBM són llogats per un grup de tibetans, que la seva religió els diu que la funció del ser humà a la Terra és escriure tots els noms de Déu. Llavors, bueno, doncs ells van allà, agafen un ordinador IBM i el posen a tabular noms i lletres, no? Saben que els noms han de ser entre 6 i 9 caràcters, ho expliquen, per fer una miqueta llarg, no? I quan... I bueno, quan veu més o menys que estan a punt d'acabar totes les variacions, les combinacions possibles i les variacions d'aquests, de les lletres per escriure tots els noms de Déu, els tios diuen, mira, saps què? Fotem el camp a casa nostra, perquè els tios acabaran d'escriure tots els noms de Déu i s'emprenyaran amb nosaltres. I tal. I diu, mentre estaven a l'aeroport van començar a notar que les estrelles del cel s'apagaven. O sigui que els tibetans tenien raó. L'Isaac Asimov té un ordinador, és molt curiós, l'Univac, que es va fer molt famosa a les eleccions del... I amb això acabo, eh? Es van fer molt famosa a les eleccions del 52, perquè va ser l'Stephenson contra l'Eisenhower i tots els polls que s'havien fet deien que guanyava l'Stephenson per carrer. Excepte una enquesta, que a més va ser l'única que van processar amb l'Univac, que era l'ordinador que havien posat l'oficina del cens l'any anterior, no? I llavors l'ordinador, no té res a veure amb l'ordinador, eh? Simplement la capacitat de procés, si voleu, i sobretot que l'enquesta estava més ben feta. Eh? I llavors aquest és el que va encertar el que l'Eisenhower guanyés. Llavors, arrel d'això, la idea aquesta que un ordinador podia saber el futur, Asimov va escriure una sèrie de contes, no sobre l'Univac, sinó sobre el Multivac, el gran ordinador del futur, etc. I hi ha tot tipus d'històries. Eh? O sigui, fins i tot hi ha una història de l'any 2052 en què les eleccions les tria un sol tio, perquè Multivac ha fet la tria i sap que és aquell, i en el fons te n'enteres que ni aquell tria Multivac. El que passa és que ha de preguntar almenys un humà per no fos que ell estigués mal equivocat i aquestes coses. No? Dels ordinadors, bueno, hi ha tot tipus de coses, eh? Però normalment que els ordinadors no arriben fins a finals dels 60, hi ha un conte, no sé si el coneixeu, això es va publicar a Novàtica, que diu que els computadors no discuteixen, i és que un tio rep una carta que li diu no sé què, vostè ens deu tants diners, i el tio contesta la carta dient no, jo no dec tal cosa, i resulta que el que està fent al contrari, és un ordinador, i al final el tio l'acaben ajusticiant i condenant-lo a mort perquè no obeeix a l'ordinador, com vol dir, els ordinadors sempre tenen raó, cosa que ara quan truques per una avaria de telèfons o així i et trobes amb aquella màquina que parla, dius, vale, vale. I no sé què més tenia. Bé, llavors, el que sí és cert és que al final els ordinadors formen part de la vida quotidiana, m'anava a dir com els assassins en sèrie, però espero que hi hagi menys assassins en sèrie a la vida quotidiana que ordinadors, no? Però es parla de virus, de delictes, de bases de dades i aquest tipus de coses. I l'altre que quedava era comentar alguna nova aproximació, que hi ha diverses coses. Per exemple, hi ha qui ha inventat des dels anys 70 la idea de copiar estructures de cervell humà amb un ordinador i d'alguna manera, diguem, fer viure aquests entitats humanes depositats en un ordinador durant segles i segles, jo sempre dic, mentre algú no desendolli l'ordenata, aquestes coses. Bé, llavors el que quedava per comentar era el de l'Ada Lovelace, diguem, va ser filla de Lord Byron, com que Lord Byron era un poeta i va fer-li el sant a la seva dona, els va deixar penjats i la seva dona no va voler que l'Ada Lovelace s'eduqués com a lletres, no? I la va encarregar com a tutora a la Mary Somerville, sembla que no van estar vivint juntes, que la formés en ciències. I llavors era una dona rara, perquè nascuda en 1815, doncs diguem que en 1830-1840 era una persona, diguem, que tenia coneixements de ciències, de matemàtiques, i a més era dona, que a l'època aquella no era massa habitual. No dic que no hi haguessin dones avançades, però, per exemple, la mare de la Mary Shelley o la Mary Somerville mateix i aquesta gent, no? Però que no era massa habitual i menys en l'àmbit de les ciències, no? Passa per ser la primera promotora de la història, això hi ha hagut també la reacció antifeminista, però ella tradueix un article d'un enginyer militar britànic que d'una exposició del Charles Babbage a Turín, diguem, fa un article que es diu Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage. I llavors, suposo que deu fer-ho en italià, i això li dona a l'Ada Lovelace a publicar-ho, a traduir-ho. Això es publica a la Biblioteca Universal de Geneve a l'octubre del 42, en el volum número 82. Això, amb l'edició que tinc jo, com he llistat jo, té 50 pàgines, i el text del Menebrean ocupa 13. I les altres 37 són notes que hi afegeix la Ada Lovelace. Una d'aquestes notes inclou el càlcul dels nombres de Bernoulli, les formes per fer-ho. Alguns ara et diuen que les fórmules per fer-ho li dona el Babbage, però ella fa el desenvolupament. No se sap qui és l'original. El que sí és cert és que a la primera nota ella està molt interessada a recalcar una cosa que hi ha explicat el Menebrea. Menebrea, què és el que... El Menebrea parla que té dues màquines. La màquina de diferències, que utilitza el càlcul de diferències per aproximar el càlcul numèric, que en el fons fa sumes i restes, i la màquina analítica, que seria la màquina programable. Programable amb targes foradades, copiant el sistema, el teler de Jacquard i aquestes coses. No? Llavors, amb aquesta nota, que és molt llarga, diguem, el que fa és una diferenciació entre la màquina de diferències, diu, això és una simple màquina de calcular, suma, resta, no és res de l'altre món. En canvi, la màquina analítica està oberta, diguem, a tot tipus de càlcul, a tot tipus de programa, etc. Clar, lligar això amb la ciència-ficció és violent. El concepte de ciència-ficció, jo diria que quasi no existeix. No arriba al nivell que arriba el Turing a Computing Machinery and Intelligence, on proposa, diguem, que el càlcul pot arribar a assimilar o copiar o ser com el pensar dels humans, però sí és cert que amb aquestes disquisicions, sobretot amb la voluntat de dir la màquina de diferències és una sumadora, restadora a l'estil de la màquina de Pascal, mentre que la màquina analítica seria el canvi nou d'una màquina programable que té un molí, que ara n'hi diríem unitat aritmètica i lògica, té un magatzem de columnes de números, que ara n'hi diríem memòria, tot aquest tipus de coses. No? Llavors això, tot i que ho ha explicat el Menebrea en l'article, ella ho detalla molt més i sobretot incideix molt amb les capacitats molt més obertes pel càlcul que la simple operació que la que tingui la màquina de diferència respecte a l'altra, no? I si voleu, doncs, bueno, ja us ho he dit abans, no? Diguem, d'alguna manera va ser una dona adelantada al seu temps, ja dic, el dia 10 de desembre farà 200 anys que va néixer, va morir de càncer d'útero molt jove, eh? O sigui, que persones com la de la Fleis, el Turing, morissin tan joves, suposo que ens ha fet mal, diguem, d'alguna manera. I, bueno, jo ho podria empalmar amb allò que us he dit abans, de les dones que escriuen ciència-ficció, que últimament, a veure, això que diu l'Asimov, de primer l'aventura, després la ciència, després la sociologia, jo no sé si es parla de sociólogo consorte, però ja us he dit que ara m'interessen molt aquestes dones que inventen coses, novel·les, on s'inventen societats, torno a dir, on la repartició de poder entre els gèneres és diferent del que es dona a la nostra societat patriarcal. Per exemple, hi ha una tal Sherry Tepper que té una novel·la que es diu Beauty, la bella dormiente, que la bella dormiente, en lloc de quedar-se allà estirada esperant que vingui el bello despierto, que seria el príncep, a fer-li un petó, la tia es desperta i arma un sacramental, una cosa guai, si ho vulguem dir. Perquè, bueno, penseu que ara, a l'època de la Lovelace, no, però cap al 1850, amb la Guerra de Secessió nord-americana, es dona la disparada de reconèixer drets humans als esclaus. Cap al 1910-1920 es dona per primera vegada dret de vot a les dones a Suècia. I recordeu que aquí a la Primera República es dubtava, per pes dels capellans. A l'any 40, o sigui, per tant, les dones no tenien drets, només l'han tingut, no fa ni un segle que tenen drets, i els nanos menys. Els nanos tenen drets des de la Declaració Universal dels Drets del Nen, que és de l'any 48, de desembre del 48. Ho van fer-ho just quan jo acabava de néixer i van dir, sí, aquest tio no el podem deixar sense protecció, que després ve la Núria i diu qualsevol cosa, no? I ja està, no? Era més o menys això. I això és el que us volia més o menys explicar i que més o menys ho deixarem aquí perquè ja ens hem anat a molt tard i hem d'anar a dinar, que si no ens ratllaran a casa. Les dones.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain.